A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui dimarts tinc mixitat a La Tertúlia, com quan és possible de tenir-la. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Bon dia i moltes gràcies, com sempre.
Agraït de tenir-te aquí i content de tenir-te amb nosaltres. Senyor Joan Maria Cucalón, Cuca, per als més pròxims i coneguts.
M'agrada més que em diguis Cuca.
Benvingut.
Gràcies per a convidar-me. I jo ben dic, trobats.
Jo dic amics i coneguts perquè no tothom et coneix sota el diminutiu de Cuca.
Pues que pràcticament tothom.
Pràcticament tothom. Bueno.
En coneixen més per Cuca que no per Josep Maria Cucalón, que és el meu nom i cognom.
Bueno, és el... De fet, has convertit un diminutiu del teu cognom ja
en una
pràctica usuària.
Et puc dir que no l'he convertit jo, que la van convertir els meus companys de primària. No me'n tinc d'anar a la universitat, sinó a la primària ja em van començar a dir Cuca.
Bueno, això potser entraràs a història com alguns que d'aquestes compressions... S'han fet famosos. Hi ha hagut el Baró Vic per l'estilogràfic, hi ha hagut també per la nevera França el Frigidaire, que era una marca que ara tothom diu una nevera Frigidaire, o sigui, qui sap, o sigui, d'aquí uns anys, a lo millor...
Sí, marca Cuca.
Marca Cuca.
Ja existeix això, o sigui, pots trobar berberetxos, atur...
Són conserves, conserves i de les bones.
Però no són família, per llàstima meva.
Són conserves i de les bones, a més a més.
Bueno, ja que tens una lletrada, potser es pot jugar de demanar un royalties, no?
Un registre de marques.
Sí, et podria dir, mira, l'any passat, sí, el 2023 va ser, no l'any passat, va ser el 2023, vaig estar al poble, que està a la província de Terol, de Cucalón.
D'acord.
Que em van dir, tu tens un poble que es diu Cucalón? I dic, pues mira, sí, però un dia tinc d'anar a veure l'alcalde d'allà i demanar-li royalties. I em va frenar, perquè vaig arribar al poble i vaig veure Cal Cucalón, com si vas tu i Xirivall i has pujat aquelles costes, ja hauràs passat per davant de casa i veus que també posa Cal Cucalón. I allí vaig veure Cal Cucalón, a Terol, no Catalunya, Cal Cucalón, igual que jo a Xirivall. I vaig pensar, mira, ja no demanis royalties perquè els té aquest.
Bueno, són pinzellades divertides del consciència de la vida, no? Per
sí, sí, i és veritat que els meus besavis, per part de pare, doncs van ser d'allà, els besavis. Van ser immigrants del segle XIX i, bueno, i els meus pares, els avis i pares, i això ja van néixer tots a Barcelona i d'allà sóc fill.
Tu que ets fill de Barcelona i l'Auradià, diguem, per estar
vivint... A veure, fa 50 anys que estic a Andorra, per tant, sóc andorrà com molts andorrans que encara no tenen 50 anys.
Cert. Ahir, 2.300 racions d'escudella a Sant Julià per celebrar Sant Sebastià. Déu-n'hi-do, es diu ràpid, 2.300 racions.
Bueno, és que hi ha molta gent que hi va, i hi havia cues importants. Jo vaig vindre en aquesta casa, no vaig fer cua... Vaig vindre ahir a parlar de futbol i totes aquestes coses que fa el Riqui. I, perdó. I, bueno, sí, els vaig deixar allà en cua. La meva filla petita em va dir, papa, agafa'm escudella, que plego a 2:15 i tal. I vaig dir, pues, ho sento molt, que aquella hora estic a Ràdio Valira parlant de pilotes.
Que, bueno, també se'm posa... en plan mandonguilles a dintre de l'escudella.
Sí, sí, senyor, sí, sí. Això és el, això
si, no té pil... si una escudella no té pilota, apagai el
això,
bolos.
A la Massana li diuen lo mandongo.
Lo mandongo. Sí, hi ha particularitats, segons la parròquia...
Sí, segons la parròquia, a Canillo li diuen d'una altra manera,
A Escaldes estem contents, perquè em sembla que l'any passat no es va fer, però aquest any s'ha tornat a recuperar l'escudella, i la veritat és que és algo que sap... és una cosa que sap greu que es perdi, no?
Sí, són aquestes tradicions maques.
Sí, sí.
Que... No ho fa el truquet, Escaldes?
No estic segura, però em sembla que l'any passat va haver-hi problemes, o no sé... I almenys que la idea que es continuï fent sempre és agradable i va bé.
Són moments de convivialitat i de convivència que també a vegades et trobes persones que només la deus aquell dia.
D'any amany. que les veus només d'any amany i bueno, és una manera d'estar amb la gent, de compartir, perquè a la fi comparteixes. Evidentment no es menja del mateix plat, però si comparteixes la taula i comparteixes el menjar, que crec que s'ha de preservar de la millor manera possible.
Del que dius també, plats, hi ha edició de plats segons els comuns cada any, hi ha fins i tot col·leccionistes que volen el plat de cada any.
Sí, hi ha gent que és fan forofa, digue-li com vulguis, i que tenen els plats de canya d'any. Per cas en volta algun. No és que sigui la principal idea que cada any tenia el plat de l'escudella, però bueno, si fa il·lusió, encara que no sigui el de cada any, tenir-ne algun, doncs sí, fa il·lusió a casa.
Bueno, són coses que perdurin molt i que ens fagin la nostra
usos i costums.
Efectivament, usos i costums, que és el que fa la idiosincràsia de...
Sí, del poble.
Del poble.
Sí.
Bueno, no són usos i costums, però és una cosa que, bueno, sempre alegra. El fons de jubilació ha tingut una rendibilitat del 7,3%, un volum acumulat de beneficis. És una cosa bona que, bueno, el que esté, diguem, a dintre el mitjó, per dir-ho així, que és molt gros, que vagi doncs, fent nets i bisnets.
Bueno, li tindrem de dir, igual com al seu dia el vam criticar, avui li tindrem de dir gràcies al senyor Jordi Cinca, que hagi aconseguit... aquests beneficis que dius tu, no? Espero que la rentabilitat total d'aquesta caixa doncs duri lo suficient per donar-te a tu cobertura. Dic a tu perquè té una edat diferent.
Estic d'acord amb el que està dient, perquè bueno, dius, ara ja hi ha aquests beneficis, però fa dos dies es van perdre diners. Llavors, doncs, què passarà l'any que ve o dintre de 4 mesos? Mantindrem aquests guanys?
Per això he dit, igual com abans el vam criticar,
sí.
Almenys jo,
doncs, molts.
Bueno, jo ja no parlaré dels altres.
I molts.
Però sí, home, si ara ha lograt pues, que hi hagi superàvit, pues, bueno. No, refer-se segur que no.
Val.
Bueno, 1.822,7 milions, exactament, d'euros.
Bueno, està bé.
Són diners.
Sí, sí.
El que passa és que l'interessant està bé, que s'hagin guanyat, em sembla perfecte, però la idea és que es mantinguin, perquè la piràmide poblacional està agafant un dibuix que ara ja de piràmide ja no té gaire gran cosa. Llavors, doncs, clar.
Això serà una problemàtica de cara als propers anys, el que dius tu, aquesta piràmide de generacional i que ara s'està invertint.
Fins que no hi hagi un govern, hi ha que parlar clar i castellà, que diuen, no clar i català.
Català.
Fins que no hi hagi un govern lo suficientment valent per fer pagar més aquells que tenen més. Això... És difícil que hi hagi un govern que té el suport d'aquesta gent i que faci una llei contrària amb ells. Però tard o d'hora aquest govern sortirà, perquè no quedarà altre remei. Llavors d'aquí que veus que ara hi ha... Mira, coses que el teu company Jaume Bertomeu, que va ser el meu company al seu dia, ja defensava l'any 2001. I que ara... el 2024-2025 s'estan portant a terme coses que ja defensàvem el 2001, 20 anys abans, o 20 i pico. I vull dir, si en aquell moment el govern de Torro que hi havia en aquell moment hagués sigut lo suficientment valent per fer-ho, doncs potser ara estaríem en una altra situació millor. No dic que estupenda, però millor segur. Bueno, és una opinió, eh?
No.
Tampoc la vull imposar, però és una opinió, eh?
Tampoc no cal que ens esquincem els vestits. A vegades governar implica prendre decisions que no agraden. Però un ha de ser valent per prendre-les, perquè, vull dir, no depèn... No, o sigui, la cosa no és sols per un grup, és per tothom. i s'ha de mirar el bé general. Llavors, doncs, agradi o no, hi ha decisions que s'han de prendre, per molt desagradables i molt impopulars que siguin, per millorar, poder no a curt termini, però sí a mig i llarg termini.
De lo que dius tu, Elisabet, em ve ara un paral·lel molt senzill, que quan fas una formació de riscos laborals o coses així, sempre prima, diguem, el benefici o el resguard col·lectiu sobre l'individual.
Sempre.
Sempre.
Sí.
Dius, si aquesta, diguem, màxima o aquesta, diguem, concepte bàsic, dius, el tens per riscos, dius, caram, apliquem-lo també en una altra visió.
Sí, és que governar no deixa de ser un risc, en el fons. Doncs, bueno, la idea és sempre mantenir el bé d'una majoria, no de la minoria. De les coses s'han de beneficiar, quanta més gent, millor. Si només hi ha quatre que se'n beneficien...
Això aquí a Andorra, per usos i costums, diria que s'ha governat perquè sigui d'una majoria, però no del poble, sinó d'una majoria dels benestants. I així ha sigut, bueno, tradicionalment. També és cert que la gran classe obrera andorrana, amb un tant per cent molt elevat, ha sigut estrangera i ha sigut migrant. I, per tant, a l'hora d'anar a votar, això no pesa.
Efectivament.
Del que dieu, hi ha potser un reflex en una certa mesura. Hi ha hagut menys autoritzacions de treball aquest any, bueno, a l'últim trimestre, un 20 i algo per cent menys, i en global un 6,3. Seria, diguem, un reflex d'aquesta dificultat, entre cometes, de tenir interès per venir a viure, a residir i treballar a Andorra respecte a l'entorn que tenim.
Jo ho trobo normal, Enric. Jo ho trobo més que normal. Per què? Doncs en un país que ha evolucionat tot amb l'IPC o més, o per sobre de l'IPC, menys els jornals, doncs t'has trobat, doncs, que d'un pis que a la seva època em pagava 500 euros, ara em val 1.500. I en canvi el jornal que cobraves a l'època, igual cobraves 1.000 o 1.100 euros, ara cobres 1.500. L'evolució no ha sigut pas la mateixa i, per tant, la diferència ha sigut molt gran. Això el govern hauria tingut de ser valent, i dic tingut ja parlant en passat, per regularitzar tot això, d'intervindre. És a dir, el mercat s'autoregula sempre que hi hagi per la llei de l'oferta i la demanda, però sempre que hi hagi competència. Llavors, en el moment que l'associació de propietaris de béns immobles s'han posat d'acord, l'especulació a la venda s'han posat d'acord, i tot ha pujat amb un boom increïble de preu, i per contra els preus, l'associació d'empresaris, que és el que hauria pogut arreglar, doncs no s'ha posat d'acord per a pujar els sous a proporció de lo que el resto de la vida pujava, doncs s'ha creat un desfase, que és el que estem vivint ara. I ara fem pisos, però fem pisos bé o seguim incorrent en problemes de que són, com me diuen, a preu assequible a 1.200 euros, des de 800 a 1.200 euros, s'han publicat a Andorra no fa gaires dies. A mi em diuen un preu assequible de 1.200 euros, vol dir que com a mínim un senyor té de cobrar 3.600 euros. És a dir, normalment el pis no tindria de passar el preu del pis a un 33% del sou que cobra una persona. El valor del lloguer d'un pis. I clar, això vol dir que si et cobren 1.200 euros d'un pis, doncs tu n'has de guanyar 3.600. Llavors que comencem a mirar quants sous hi ha de 3.600 al carrer, veràs que de preu assequible és assequible per uns pocs, no per uns molts. I per tant això és trist, que tot i haver pres mesures de construir vivenda perquè la gent, la ciutadania, ho pugui aconseguir, veus que tot això no acaba de rutllar per lloc on tindria de rutllar, al meu entendre. No vull posar tampoc cap opinió.
Ah, és que el tema de l'habitatge, que és algo que preocupa i ens té a tots bastant capficats, no és sols, no, o sigui, no es pot solucionar sols amb una sola cosa. Han de ser, s'hi han d'ajuntar molts factors. Llavors, ara que es comenci a construir o a arreglar pisos a preus assequibles, ja no entrem a valorar
el que és assequible.
El que és assequible, això ja deixem-ho de banda, perquè a vegades veus preus publicats que dius, ah, vale, pues bueno, sí, està bé, però no és l'única cosa que cal fer. Llavors, doncs, han disminuït els permisos? Pues poder sí, no ho sé, això és el que diu la premsa, però també és cert que en poc temps hem augmentat en 2.000 persones més els habitants del país. Ja estem a 87.000 i pic, 87.000 i escaig.
Però són més, eh?
Segurament
sí. Són més perquè aquests són els registrats.
Són els registrats, efectivament.
Quants n'hi han de no registrats?
Que no estan registrats.
Doncs...
Clar, on pots encabir tota aquesta gent? A on? Clar, hi ha salaris que no permeten, és el que ara deia el senyor Cucalón.
Cuca, sisplau.
El Cuca, és el que deia, que clar, si cobres 1.400, 1.500 euros, pagar 1.200 de pis, pues has de decidir entre o tenir telèfon o tenir llum o menjar...
O dormir en una pensió compartint habitació, que sigui, per pagar 500 euros.
Efectivament.
Que també és una altra
sí,
roba molt armada,
això estem,
però...
Amb això estem d'acord. Llavors, clar, jo no dic que no hagin disminuït els permisos sol·licitats, no sé exactament... No he llegit, no he tingut temps de llegir tota la notícia, simplement he vist el titular... Però és que, és clar, no som un paradís en aquest aspecte.
Del que dieu, hi ha diria un paradigma, és que si alguns interessats, com dius tu, Cuca, dius, tenen empreses, per dir una manera, i tens un cost de mà d'obra. Però si aquest cost de mà d'obra no es pot sustentar, la perdràs, perquè
sí.
No voldràs residir i viure al país. Però... per molt gran o el que fos l'empresa, si tu ja no tens els operaris, la qualificació per fer-la funcionar, pots tenir, diguem, un palau molt maco, però que estarà completament buit i que estarà tancat, per d'una manera. Aleshores, és una miqueta el peix que es mossega la cua.
Totalment.
Totalment, sí.
Però, a veure, jo vull puntualitzar una mica, és a dir, fa 50 anys els migrants que venien a treballar a Andorra, majoritàriament eren de Catalunya. Després això es va convertir que ja eren andalusos. Ja venien d'una mica més enllà. I després encara venien d'una mica més enllà que eren gallecs. I després ja eren portuguesos. Perquè es anava a buscar sempre la mà d'obra al lloc on hi havia més carestia. I llavors cada vegada persones, però entre tot això encara tots eren espanyols o ibèrics, perquè els portuguesos no són espanyols, però són ibèrics.
Per dir-ho d'alguna manera,
sí. Que ara ja fa temps, i no és d'ara, ara ja fa temps, que es va buscar mà d'obra fora de la Unió Europea, cosa que estava prohibida per llei. Que els empleats que se'ls donava permís de residència i treball tenien de ser comunitaris.
Sí.
I ara hi ha peruans, bueno, no vull dir nacionalitats perquè tots són iguals, són fora de la Unió Europea. Majoritàriament. I per tant, què vol dir això? Que cada vegada anem a buscar mà d'obra no més qualificada, sinó més barata. I tot això va és directament proporcional a la qualitat de servei que es dona al nostre consumidor, que són 4, 5 o 6 o 7 milions de persones que venen de turisme cada any. No sé quants turistes.
9,2, si no recordo malament, de les últimes...
Pues 9,2.
Encara morirem d'èxit.
Llavors, tot això va en contra del servei d'aquestes persones. Per tant, per mi, greu. I no vull, perquè té connotacions racistes el que vaig a dir, però no ho dic en aquest sentit, perquè de racisme és res, però no tardarem a gaires anys a tindre subsaharians, àrabs i de d'altres nacionalitats que fins ara, més o menys, no les hem tingut, però els tindrem. I només cal de fer una mirada al sud o al nord de 200 quilòmetres. Te'n vas a Barcelona o a Toulouse i sabràs el que hi ha allà de mà d'obra, que dona servei. I aquí a Andorra ja ha començat això. Ja hi ha un, no sé si és una granja o un bar o no sé el que és, que ja no vol servir en català. I tots els seus anuncis i tot això ja està posat en castellà.
Tu estàs parlant segurament de la creperia que hi ha a la rotonda.
Sí, que fa, sí. Allà a la rotonda està. Sí.
Amb això estava pensant jo.
I llavors això és, a veure com ho diré, el germen que pot fer créixer o no, depèn de l'actuació del govern, de la immigració a futur.
Bueno, aquí tens un servei de política lingüística, tens, diguem, denúncia per part del consumidor i de l'atenció al client en català, que, bueno, si els
però
mecanismes funcionen...
Però la teoria aquesta que dius tu fa que està oberta un any, jo no l'he vist tancada, ni sancionada, ni posada al BOPA de perquè no compleix la llei que hi ha, que tot s'ha de servir en català. Tu vas allà i demanes una crepa en català i et diu, ¿cómo? I si ho fas repetir diverses vegades, d'això no tengo. Això ja ha passat. No estic inventant res.
Això tampoc no és d'ara, perquè jo alguna vegada he entrat en una gran superfície, m'he adreçat a algú perquè no trobava alguna cosa i evidentment m'he adreçat amb la meva llengua materna, amb la llengua del país, i he demanat alguna cosa i m'han mirat com un bitxo rar.
Sí.
I he pensat, dic, no m'ha entès. Pues estic parlant en català. I no és d'ara, No t'estic parlant ara. T'estic parlant de fa... Pues 4, anys, 5 o 6 anys.
Sí. I més anys.
I més anys. Et miren amb cara rara, vull dir, què m'està demanant aquesta dona?
Però és que ara ja s'ha arribat al punt de que ja no et dona la gana de servir-te si no em parles amb la meva llengua. I això, quan estàs a casa teva i al teu país, me sembla molt bé que ho facis. Però quan estàs en un país estranger, t'estàs passant de la ratlla. Perquè el primer que has de fer... com migrant, i li diu un migrant de fa molts anys, però migrant al fi del cap, el primer que has de fer és acoplar-te a la idiosincràsia del país que vius. Cultura, costums, etcètera, etcètera, i llengua. D'altres ho hem tingut més fàcil, perquè sortosament per mi la llengua la vaig tindre abans de vindre a Andorra, que ja era la meva llengua.
El mateix que jo.
Vale? Però, bueno, això és una altra història.
Bueno, veurem si el que ha posat a política lingüística també d'aquests cursos per obligació i amb la llei de la llengua també, doncs
mira,
té un cert efecte, però clar, no és immediat tampoc l'efecte.
És que això no és immediat, clar.
A veure, jo he fet de voluntari per la llengua el primer i el segon anys de que va sortir el govern d'això. Això et parlo de fa 25 anys, com a mínim. Sí que hi ha gent que és la que ve a fer xerrades en tu la tarda mentre fas un cafè, interessada en aprendre una mica de català. És cert. Però les coses s'han de ser amb això una mica... S'ha de tindre una llei primer molt clara i després s'ha de ser una mica exigent. I és a dir, tus permisos de residència... Quan arribes, el primer permís no et poden dir que parlis català perquè tu vens d'un altre país. Ara, quan tu portes 10 anys aquí i sol·licites la residència privilegiada, o parles català o no te la donen. I mentre ens vagi bé, te l'anirem renovant amb residència ordinària, però mai com a privilegiada i mai com a nacionalitzar-te quan portis 20 anys. I jo he vist que s'han donat passaports parlant en francès o parlant un català d'aquells acastellanitzats més no poder.
T'està per casa.
Eh? I llavors casa, dius, coca. Bueno, el primer que has de fer és fer-te respectar tu com a país, com a llengua, les teves costums i això. I o ho fem o ens exaurirem. No sé si ho he dit bé. Això.
Exaurim.
Sí.
Exaurim.
Sí. Ho acabarem.
A tall d'exemple de lo que estàs dient, deu fer qüestió d'un parell d'anys, vaig tenir una parella com a clients del despatx i la idea era gestionar-los el divorci. Ell, tots dos eren d'origen francès, eren residents francesos, i amb qui més vaig mantenir contacte va ser amb la senyora. Quan ens vam presentar a la batllia amb el text de la demanda i del conveni tancat, li dono amb ell perquè signi i em diu que on estava el text en francès. Dic, perdoni? Dic, perdoni? Diu, sí, el text en francès. Dic, no. Dic, jo li vaig passar, vostè no m'ha dit res, això s'ha tirat endavant i en francès no puc fer cap text. Diu, aquí, perquè no me l'admetran, m'admetran la demanda i el conveni en català. Se'n va quedar mirant com si li haguera dit que la terra era plana. I dius, bueno, vaig sortir així una mica amb el cor encongit i o sigui, fa 2, 3, 4 mesos que n'estem parlant i ara, en el moment de fer la feina, ara em dius que sí en francès. Dic, pues no ho entenc.
Sí, gent que no té consciència de la realitat que és un país i ho ha fet d'una altra manera. Bueno, són mentalitats.
Espanya passa igual, eh? Si ho haguessis fet en castellà és exactament igual, eh?
Doncs anem a publicitat i tornem a trobar l'Elisabet Zopeti i el senyor Cuca amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a andorratelecom.de i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
Tornem a la tertúlia amb l'Elisabet Zopeti i el senyor Cuca. Bé, després d'aquesta opinió sobre el català, important de defensar doncs, la llengua del nostre país, que és l'oficial,
sí.
I, bueno, i que els nouvinguts doncs, tinguin consciència que tot el que s'escriu, redacta, textos oficials, BOPA, sentències de batllia, decisions, el que sigui, tot. Qualsevol operació administrativa, per dir-ho així, de qualsevol àmbit, està en la llengua oficial del país.
Només una puntualització, Enric. Oficial i única.
Sí.
I única, correcte.
Sí,
correcte.
I única. No hi ha cooficialitat en cap altre idioma.
Sí, molta gent ho pensa, que hi ha una cooficialitat. No.
Em sap molt greu, però no.
O sigui, que els que tenien aquest concepte que se'l poden treure són llegendes urbanes.
Llegenda urbana o estan equivocadíssims?
Bueno, això ho aprendrem potser perquè parlàvem del tema habitatge. Hi ha un augment important doncs, de les demandes per les ajudes d'habitatges i com s'ha canviat doncs, els requisits, cua i s'ha omplert el servei de tràmits, que sigui tant digital com presencial, doncs, per aquests tràmits de les ajudes de lloguer. Aquí també, la sol·licitud de Júlia Lloguer, el document està redactat en català i no hi ha més.
Però aquí s'entén perquè et van a donar dòlars. Bueno, euros, perdó.
Ah.
Euros.
Fas bé de dir-m'ho, dic, perquè m'apunto.
Aquí això s'entén, saps? Perquè com et donen euros, s'entén ràpid.
Tot el formulari. Però, a més,
l'adoctrinament dels imperis surt de dintre. Per què tinc de parlar en català si en castellà no m'entienden? O en francès m'entienden? Doncs mira, perquè estàs en un país que es diu Andorra i l'únic idioma oficial és el català. Per això has de parlar català.
Del que dius tu, Cuca, potser en part, eh? En part potser molt minsa, la culpa la tenim nosaltres els andorrans, tant, que hem tingut la facilitat de créixer amb tres idiomes, moure'ns en comunitat amb tres idiomes, i dius, mira, si la persona no m'entén, cap problema, perquè jo em parlo diversos i ja m'adapto a la persona.
I tant, i efectivament. Tant, i tant, i tant. Totes les persones polilingües, o bilingües inclús, ja la facilitat de no m'entens en aquest idioma, en aquesta llengua, doncs et parlo amb l'altra, a veure si m'entens, que és més coneguda. Això a Catalunya també passa, eh?
Sí.
Vull dir, hi ha molta gent, sobretot ara, després de 30 anys d'escola catalana, doncs hi ha molta gent que escriu i parla el català, en canvi, al pati o al carrer parlen en castellà.
En castellà, sí.
Els usos sí. I costums han canviat, perquè a mi que es parli en castellà a Saragossa, a Madrid o a Sevilla ho entenc.
Sí.
Però que es parli en castellà al carrer a Barcelona o a la Seu, que la tenim aquí a tocar, ja no em sembla tan normal, perquè es pateix de lo mateix que patim aquí. Com sabem parlar l'altra llengua, automàticament, sense cap problema, canvies la llengua, inclús sabent que l'altra persona parla català, perquè a veure, hi ha persones que han fet l'esforç d'aprendre a parlar en català perquè és una altra llengua i s'han enriquit culturalment, ho han fet, i són d'un altre origen, i ho han fet, però tenen a la millor un accent, una forma de parlar que se'ls nota que no són catalanoparlants. I llavors, a la que passa això, jo això ho tinc a casa meva, a la família, a la que passa això, doncs veus que la gent primer comencen a parlar en català i de cop comencen a parlar en castellà. I clar, si tu ets castellanoparlant, estàs fent l'esforç de parlar en català i ho fas, però et canvien a castellà, doncs al final dius, bueno, doncs que parli en castellà, si a mi ja em va millor que parli en castellà. Per això és culpa nostra, com tu ho has dit abans. Això sí. Ho hem de corregir.
Bueno, poc a poc, aviam si es corregeix, però bé, defensarem sempre la nostra llengua quan es pugui.
Si no la defensem nosaltres, qui esperem que ho faci?
Malament rai.
Sí. Bueno, que a més, diguem, ja que des de la Constitució que estem a Nacions Unides és un idioma oficial reconegut, o sigui que no es pot negar el contrari.
No, els andorrans parlem català a la ONU.
Correcte.
L'únic país que ho fa, eh?
Efectivament, l'únic, el primer i de moment l'únic que ho ha fet parlant català a les Nacions Unides.
I serà l'únic per molts i molts anys.
De moment sí.
Sí, com no sigui l'Alguer a Sardenya que s'independitzi.
Sí, perquè Catalunya no s'independitzarà d'Espanya. Està tot atado i muy bien atado. Ho van deixar-ho fet, eh?
Una cosa que ha augmentat, les consultes gratuïtes al Col·legi d'Advocats, un 5% més, 516 l'any passat. Això pot ser un reflex de més problemàtiques de cara a l'habitatge, consum i altres conflictes, o és una proporció lògica corresponent al volum de població que està en augment?
Jo crec que hi ha una mica de tot. Vull dir, ha augmentat de la mateixa manera que han augmentat les consultes gratuïtes, que no deixen de ser consultes, perquè hi ha molta gent que té la idea de que entren a consultes gratuïtes al Col·legi d'Advocats, que són normalment els dimecres de la tarda, de 3 a 4, de 4 a 5 i de 5 a 6, i solen haver-hi entre 2 i 3 advocats fent consultes. Et puc dir que em sembla que jo vaig baixar una de les vegades a l'octubre o al novembre a consultes i no donaven hores
fins ara, a primers d'aquest any. O sigui, tot el que quedava del 2024 ja no es podia admetre cap, agafar cap altra més consulta si no era algú que desistia de venir, i llavors es donava entrada al primer de la llista. Hi havia llista d'espera. Augment de la població, problemes amb l'habitatge, tots els factors hi influeixen en aquest augment. I la gent hauria de ser conscient que els companys que estem atenent aquestes consultes gratuïtes no podem solucionar els problemes en aquell moment. Són simplement consultes, una orientació de què poden o no poden fer. I relacionat amb això està directament i proporcionalment a l'augment d'oficis que tenim els advocats que estem al torn d'ofici civil, per exemple.
Sí, és que el que dius, diguem, ja en 3 mesos, per dir d'una manera ràpida, de llista d'espera, i clar, és una miqueta com...
Hi havia llista d'espera.
Segons si la persona es desisteix, doncs, segons la llista d'espera, doncs serà el primer que sigui sobre la llista, sí, que es beneficia, sí, d'aquest desistiment.
Sí, hi ha una llista, si en cau algun d'un dimecres a la tarda, doncs passa al següent. Però, clar, doncs jo crec que tots els factors, el problema és amb l'habitatge, laborals, laborals de certs col·lectius que no cal nomenar, que tots sabem, i això t'ho puc dir perquè jo n'he tingut, laborals, problemes de família, de consum, els que menys poder, personalment, problemes amb la cas, és tot el que està a l'ordre del dia.
Sí, és un reflex de la problemàtica que pot tenir la societat en tots els àmbits.
Sí, 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 les consultes ho són, sí.
Parlaves de consum, atenció al consumidor, 1.710 queixes el 2024, dius també en augment, i una cosa, diguem, no forçament inquietant, però que sí, que agafa cada vegada, doncs, més espai en aquestes queixes, és les compres en format digital, les compres que es fan doncs, per internet, que potser té que ser el més complicat a vegades de reclamar o d'aconsellar a la persona.
Sí, perquè què fas? Jo moltes vegades, depèn de quin tipus de consultes em fan, procuro adreçar a la persona l'atenció al consumidor perquè presentin una denúncia en primer terme, perquè igual des de l'atenció al consumidor es pot fer alguna cosa. Però clar, és que això a través d'internet fa de molt mal gestionar, almenys per mi, eh? Igual hi ha companys que se'n surten molt bé, però a mi em costa molt, molt la gestió d'aquest tipus de queixes.
Bueno, és que el que dius tu, Elisabet, també internet és una nebulosa que entres en un portal per fer una compra, és una estafa el que fos, segons on, estàs a l'altre cantó del món i impossible de reclamar.
I a vegades hi ha coses que són tan evidents que són estafes. Jo vaig tenir una clienta que la van estafar 2 vegades per internet. 2 vegades. I dius... I és tan clar que és una estafa, però juguen amb la bona fe, amb la part de samarità que tenim tots a dins, que ens obliga, o que ens... no ens obliga, ens porta ajudar els demés, i juguen amb això, però coses d'aquestes n'hi han a l'ordre del dia. I en concret aquesta bona dona va acabar perdent el pis per un tema d'aquests.
Molt trist. Molt, 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 molt trist.
És molt trist.
Cuca, tu compres per internet algunes o
molt poc.
Evites el màxim possible?
Dir, per ser sincer, no compro gens. Jo, a vegades, aconsegueixo coses per internet, però no ho faig amb les meves targetes de crèdit. Ni amb una especial que me'n vaig fer per comprar internet, ni amb aquella. Perquè, com diu l'Elisabet, hi ha molt engany. L'última vegada, gràcies a la meva filla, o bueno, a una de les meves filles, em va dir, això no ho compris, papa, això és una estafa. Venien un tipus de calefacció que feia calefacció sense gastar cèntims. I això que has dit, sí, clar, això és una estafa, i tu penses, però comences a entrar i a investigar i ho tenen molt ben muntat per enganyar-te, eh?
Moltíssim.
Moltíssim. I al final, pues, la gent jove. Perquè a mi l'internet m'ha arribat en tres plaços, tarde, mal i nunca. M'ha arribat ja de gran. I per la gent jove, que ho ha vist des del seu inici, i ha estat amb això, qui t'enganyen segur. A la que els entreguis la compta, te la buiden.
Ja està.
I per això molt reaci a entrar a comprar per internet, tot i que el món d'avui et porta sí. a fer-ho. Perquè hi ha moltes coses que per internet són quatre clics i ja ho tens, i trobar-ho aquí a les botigues del país es fa quasi un impossible.
Hi ha gent que pràcticament no entra no va a les botigues físiques.
Sí.
Però jo, per exemple, personalment no concebeixo comprar-me uns pantalons, una faldilla o unes sabates per internet, perquè necessito provar-ho.
A part de ja les coses personals, hi ha multitud de coses que t'ho venen d'una manera molt fàcil i que al final és un engany.
Bueno, el govern ha signat un acord amb Microsoft per evitar atacs com el que hi ha hagut a Nordnet. Potser també hi haurà doncs, una part, diguem, de prevenció o d'ajuda a la ciutadania per no tenir aquesta facilitat d'estar enganyada. Classes, consells... Bueno, hi ha classes que fan fundacions per gent gran...
Sí, evidentment. És esperable i és desitjable. Ja veurem què passarà. Una mica prematur.
Sí, això. Prematur.
Normalment, hi ha multitud de coses, per no dir amb totes, primer va la cosa i després va l'educació amb aquesta cosa. Posaré un exemple. Això. El mòbil. Doncs tots ja anem amb un mòbil a la butxaca perquè s'ha convertit en un ordinador que et dona xarxa, et dona de tot, no? Bueno, però algú s'ha molestat a investigar si portar una cosa que radia, perquè això radia, enganxat aquí a l'orella moltes hores del dia, fa mal, és bo per la salut? Una pregunta simple. Algú s'ha molestat a fer estudis d'això? O sents comentaris, no et deixis posar una antena repetidora de GSM a prop de casa, que això radia molt. És a dir, normalment l'alta tensió també radia. Bueno, l'alta, la mitja i la baixa, però l'alta radia més. Abans hi havia, no sé si se'n recordeu, a l'Avinguda Tarragona, els postes que hi havia pel mig, que pujaven la línia d'alta tensió cap a el que avui és FEDA, que llavors era FASA, però era el mateix.
Jo recordo FASA.
Sí, ho recordeu, això, no?
Sí, jo FASA,
doncs,
sí.
Doncs, mira, ara ja estan soterrades, perquè no radien, però, bueno, passen coses, perquè primer es llança el producte, s'explota el producte i després, quan comencen a passar coses, doncs es comença a preocupar de si, per què ha passat això i tal i qual. Però això ja fa anys que funciona. I com això, moltes més coses.
Una cosa que s'ha fet i hi ha preocupació per a les persones, s'ha signat un conveni de col·laboració amb l'Institut Gutmann perquè les persones puguin aprofitar dels pisos i tinguin més facilitats per tot el coneixement que té l'Institut, una bona cosa d'aquest conveni entre doncs, a Salut Andorrana i l'Institut Gutmann.
Fa anys que la Seguretat Social Andorrana treballa amb l'Institut Gutmann. I jo me'n congratulo molt de que així sigui i que cada vegada se facin més coses perquè tota la gent amb minusvalies del tipus que siguin, doncs això ho agraeix. El problema és, a mi em sembla que no es fa lo suficientment que s'hauria de fer.
Això sempre. Sempre ens quedem allò a portes de fer-ho tot complet, però sempre és interessant. L'Institut Gutmann té un gran prestigi, fan una feina encomiable i crec que quan més a prop se'ls pugui tenir, millor que millor. Sense cap mena de dubte.
Sí, perquè 187 pacients d'Andorra han atès a l'Institut Gutmann l'any passat, o sigui que és una part poblacional doncs, que...
És important... No...
És molt i poc, per dir-ho d'una manera. És,
efectivament, si dius 187, dius, bueno, són 187.
Són 87.000, dius, però clar, són 187 persones que tenen una necessitat.
Efectivament, tenen una necessitat, pel motiu que sigui, tenen una discapacitat o algun problema de motricitat o del que sigui, i troben un lloc on realment estan a l'última i els poden ajudar d'una manera
important, sí,
molt
sí.
Important. Doncs sí, bueno. Benvingut sigui, i que després d'aquest hi hagin molts més convenis que puguin ajudar a que es col·labori el país amb l'Institut Gutmann. Fantàstic.
Aquest conveni és una cosa molt bona. No posa en oposició del fet que es diu no, bueno, faria falta una unitat de radioteràpia aquí a Andorra, per tal... Clar, a vegades, si tenim un cost sanitari per algunes patologies, però clar, la proporció d'amortització, per dir-ho així, perquè es té que mirar números, a vegades malauradament dius, potser compensa més tenir un conveni de col·laboració amb un institut Gutmann o amb un altre institut, perquè les persones doncs, que tenen una patologia que no podem, diguem, tractar aquí a Andorra, vagin a fer-se cuidar el millor possible amb l'institut adequat, que no pas tenir-ho aquí amb un cost i no forçadament, no dir una rentabilitat, però l'utilització òptima de lo que teníem que tenir de tecnologia.
Bé, jo sempre he estat d'acord amb que en aquest país hi hauria d'haver-hi una unitat de radioteràpia. Crec que és important. Hi ha molts malalts. Hi ha molta gent que pateix aquesta malaltia i no és... Jo crec que les excuses o obviem la paraula excuses, l'argumentació que sempre se'ns ha donat perquè no hi hagués aquesta unitat de radioteràpia no eren prou vàlides. Crec que s'havia d'haver fet fa molt, 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 molt de temps, que les condicions amb les que baixen molts malalts i tornen a pujar el mateix dia després de patir una sessió de radioteràpia és algo molt dur per fer passar a malalts que estan com estan. Jo crec que no és el mateix. A l'Institut Gutmann normalment s'hi queden. La comparativa no resulta gaire adequada, però continuo pensant i crec fermament que aquest país hauria de tenir una unitat de radioteràpia, sense cap mena de dubte.
Jo estic completament d'acord amb el que acaba de dir l'Elisabet i faria un remarc. Ja no és si hi ha suficients malalts perquè els números surtin de la unitat, sinó el benestar dels malalts, d'evitar-los el trasbal de baixar a Barcelona o a Toulouse, a que es facin aquest tractament. I el dia després, només ja que saber si has patit algun tipus de tractament, no tan dur com aquest, però similar, el cos com se te quede després d'haver-te fet la intervenció aquesta. I ara damunt suma-hi 250 quilòmetres
amunt.
I si no et trobes bé, t'aguantes. I el gasto que et suposa, perquè... No és que hi vagis allà, allò això t'ho fan de gratis, ho paga la CAS. Sí, sí, bueno, paga la CAS, però tu... el taxi te'l paga la CAS, sí, sí. Si fas les coses com les de fer,
però és que baixen sols, molts baixen sols.
Però haver de baixar a 250 quilòmetres, em van a fer un tractament de radioteràpia, de quimio, de històries d'aquestes que et deixen fet malbé després d'haver-te-la fet. I ara puja cap a Andorra. Bueno, això... Em sembla que no hi ha diners per pagar-ho. I, per tant, siguin suficients o no, a mi em sembla, com ha dit l'Elisabet, que aquest tractament sí l'hem de tindre, aquests i d'altres.
I d'altres, però bueno, aquest
ara,
és molt important.
Ara, només faré una pinzellada. Sempre que siguin de qualitat.
Efectivament.
Perquè, clar, si ens han de fer radioteràpia aquí. I ara se'ns ha espatllat la màquina i hem fregit un tio. I ara se'ns ha espatllat la màquina i hem fet una altra cosa. Ostres, gràcies. Ja, això, passarem, això, ja agafarem l'autobús i baixarem.
Això ha sonat fatal.
Bueno, sí, sonem,
no és un microones,
eh? Sona fatal, però ha passat.
Sí, sí, no, no. Estic d'acord amb tu.
Fatal, però ha passat.
No, no, que no podem anar amb una sabata i una espardenya. Això per descomptat.
Doncs sí, bueno, esperem que per la salut pública tot pugui... tot pugui anar millor i aviam si aquesta unitat doncs, veu el dia amb aquesta ampliació de l'hospital o no, ja ho veurem. Esperem que sí.
Sí,
esperem que sí. Elisabet Zopeti, moltes gràcies per vingut avui.
És un plaer, com sempre.
Senyor Cuca, moltes gràcies per la teva presència.
Si em diu senyor, m'has de dir senyor Cucalón.
Ah, senyor Cucalón, vale.
Si em diu senyor, vale. Si em dius Cuca, que és com m'agrada doncs que em Cuca. Diguis... Pues no cal que diguis senyor.
Doncs trauré senyor, Cuca, ja està.
Vale.
No ets binari, eh? Ets Cuca. O sigui que... Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.